així.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, estem a 19 de febrer, dilluns, tenim tota la setmaneta per davant. Vaig a alertar-los un poc, perquè han detès l'amo d'un bar per instal·lar una càmera oculta al bany. S'hauran preguntat el mateix que jo m'he preguntat. En quants puestos hi hauran càmeres i no ho sabrem. Bueno, en este cas ha sigut un bar d'Elx. El dispositiu estava dins de l'extractor i l'home ha argumentat que volia saber qui es drogava en aquest espai d'ús mixt. Tres ciutadans van avisar al cos policial que es va traslladar a l'establiment per a comprovar els fets. Quan van entrar a l'espai d'ús mixt, van trobar el dispositiu de gravació segons apunten fonts del cos policial. En arribar els agents al bar, el propietari, un home de 43 anys, va desendollar i va desmuntar la càmera, indicant no saber-ne res de la instal·lació, ja que no es tractava d'una del seu circuit de seguretat. Mentre es feia ús del telèfon, però un dels agents va observar una aplicació amb un programari d'aquesta mena de sistemes. L'home es posava cada volta més nerviós i va admetre que efectivament l'ús de la instal·lació del dispositiu, primer allò que se feia un poc el sueco i que ell no se sabia res d'aixa càmera, però al final va dir que sí, que ho feia ell. I que ho feia perquè la gent es drogava al bany i volia saber qui ho feia. Ha passat d'exposició judicial, és a dir, està en dependències policials. S'ha de obligar ara, però això va passar a últims de gener. I clar, ell diu que ho feia per a saber qui se drogava i qui no. Bé, i ell és qui té que dir qui es pot drogar i qui no es pot drogar. És dir, el bany és un puesto totalment privat. Però a mi el que més me preocupa és i aquests tres ciutadans que van avisar al cos policial? Ho sabien? Perquè ho sabien. En fi, també així, a Vila-real, el dissabte per la vesprada, una cua de cotxes per entrar al pàrquing de la plaça Major i el tercer cotxe es farta d'estar esperant i trenca la valla. N'hi ha una barra que baixa per evitar que la gent entre sense agarrar el tíquet. Bueno, pues este senyor es farta, un senyor de mitjana edat, perquè la gravació està. I, bueno, ara estan esperant a veure què passarà en aquest tema, perquè, evidentment, bueno, no sé jo, perquè, no s'obri la valla, pues tu crides, evidentment, que vinga un tècnic, no sé. Pues no, el tercer cotxe baixa un senyor i arranca la valla i ara estan mirant a veure qui és, si no saben ja qui és. No m'han pogut donar més datos. Jo els conte sempre de tot el que m'entere. Li pese a qui li pese. I ara anem a parlar en Socarrat. Saben que no van assistir ahir a la commemoració del 750 aniversari? Ja saben que Jaume I no té la culpa, però bueno, saben i ese llibre que ha eixit i que està subvencionat per l'Ajuntament i per la Fundació de la Caixa Rural, per tant serà gratuït, sobre la història de Vila-real. Bueno, ells no estan d'acord i ara avui també els tindrem així per a que ens conten el per què. Anem la publicitat i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Última hora. Marzá en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Vila-real está con el Vila-real Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Vila-real. Orange.
Arriba la quinzena Volta a Peu pel Terme, organitzada per Fundació Caixa Rural Vila-real i el Centre Excursionista. El 3 de març a les 8 del matí, acompanya'ns a fer un passeig d'11 quilòmetres per la història de Vila-real. Gastronomia, solidaritat, salut i esport. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand?
Finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. I el Masora posa en marxa el bus de la marxa amb Castelló en Magdalena. El servei estarà actiu el dissabte 2 i 9 de març des de les 10 de la nit a les 7 del matí amb trajectes de cada 30 minuts amb parada en la plaça Borrull. El regidor de Joventut, Vicente Blai Casino, ha explicat que l'objectiu és oferir als joves de la localitat un transport segur per a la tranquil·litat de les seues famílies. Making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I l'Ajuntament d'Onda oferirà en una nova edició de l'Escoleta de Pasqua dirigida a l'alumnat de tercer d'infantil fins sext de primària. Esta serà una ferramenta clau per a la conciliació de desenes de famílies en el municipi i tindrà la seva activitat els dies 28 de març i 2, 3, 4 i 5 d'abril en el CEIP Pius 12. El seu horari serà de 9 a 1 del migdia, ampliable en el servei de recollida per el matí de 7 i mitja a 9 de la nit i per la vesprada de 1 a 2 i mitja del migdia. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care. I el patronat de la Fundació Caixa Rural Vila-real ha celebrat recentment l'acte de sessió de la Secretaria General. Josep Ramos, després de quasi 12 anys en el càrrec, ha renunciat al mateix i el mateix temps que ha ratificat el nombrament de Maria Dolores Parra com a nova secretària general, una andadura que Maria Dolores Parra ha començat fa ja uns mesos amb l'objectiu de conèixer el funcionament de la Fundació abans del seu nombrament. L'Ajuntament de Vila-real va lliurar ahir, en el marc dels actes institucionals, en commemoració del 750 aniversari de la Fundació de la Ciutat, els Premis 20 de febrer de 2024, uns reconeixements atorgats per unanimitat per la Corporació Municipal, que enguany han recaigut en Calzados Prieto, comerç veterà del municipi fundat en 1966, per José Prieto i Maruja Ballester, el president de la Comunitat de Regants de Vila-real i president de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, Pasqual Broc Reverter. l'historiador i investigador sobre la història, la tradició i la cultura locals, Antonio Pitarch Font, i l'agrupació de penyes del Villarreal Club de Futbol. També l'Acadèmia Almi, dirigida per Manuel Canseco Caballero, i l'empresària Carmen García Bartoll, fundadora de Grúas Tomás. I ahir per la vesprada a l'Auditori Municipal Músic Rafael Moner se realitzava l'acte d'homenatge a la Reina 2023 Gracia Gumbau i les dames Lucía Serrano, María López, Paula Roures, María Bellido, Irene Quirós i Zulema Sánchez, amb l'assistència de l'alcalde José Belloc i també membres de la Corporació Municipal, la Junta de Festes, Comissió de Penyes i la Reina 2024, Belén Ramos, amb les dames Aroa Mollar, Ainhoa Carmona, Ana Llorenç, Sílvia Bellido, Iris Onrubia, Onrubia i Inma Reolit. I Villafamés acollirà el proper 23 de març el festival Vilafest 2024, un festival a favor de la no especulació energètica i les macroplantes. El cartell serà encapçalat per Xavi Sarrià, seguit de Pau Alabajos, Pepet i Marieta, Tessa i la Kinky Band, qui s'uneix en aquest cartell baix un leitmotiv molt específic. El festival, que comptarà també amb una fira d'entitats organitzada per l'Ajuntament, tindrà lloc a la plaça de la Tanca, d'accés totalment gratuït durant un dia sencer. Villafamés convertirà els seus carrers en una marxa en contra de les macroplantes, construccions que tindran un alt impacte mediambiental i també per a la salut pública. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Mind, can you make it better like that? Miren, i el pròxim 20 de febrer, tres poblacions de les comarques de Castelló, Betxí, Benicarló i Borriol, eixiran al carrer per a reivindicar la construcció dels centres educatius que la Conselleria d'Educació ha decidit paralitzar i desmantellar amb l'expedient de lesivitat i que els deixa fora del pla edificant per a la seva construcció. Escoltem a l'alcalde de Borriol, a l'alcaldessa de Betxí i a la regidora
de Benicarló.
Donem suport
a totes les concentracions, i en concret a la de Borriol, perquè l'IES és una necessitat. Ja el teníem adjudicat en el pla edificant, amb quasi 11 milions d'euros de finançament, i ara la conselleria es l'ha llevat. Ens hem quedat sense ell, i damunt, a les poques setmanes, va i el crea administrativament. Volem fets, i volem els diners que teníem amb el pla edificant. I és per això que donem suport a totes les concentracions, perquè senquen la veu del nostre poble. Volem l'institut.
Escoltem també a la regidora per Compromís de Benicarló.
Que han organitzat els nostres estudiants el dia 20 i 21 de febrer, no podem fer una altra cosa que sumar-nos a la seva iniciativa i acompanyar-los, ja que pensem que tenen motius més que suficients per esta queixa. Estem parlant d'un institut del Ramon Cid on els estudiants se troben en finestres i portes trencades, en banys totalment inoperatius, en inaccessibilitat per a persones amb discapacitat, en cap tipus de climatització a les aules, ni bona il·luminació, vull dir, és un espai que pot ser de tot menys per a dependre. Així que, davant de les solucions que ens va donar Conselleria de ficar la remodelació d'este centre dins dels pressupostos de la Generalitat, doncs pensem que això no és suficient, ja que això l'únic que fa és enrederir el treball i les necessitats del nostre poble de Benicarló. Necessitem que aquesta obra es faiga l'abans possible i pensem que tirar pa carrere l'edificant i que Conselleria es faiga càrrec d'aquestes despeses, doncs l'únic que fa és fer passar el temps.
Degut a la part... I també l'alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, sota el lema Salvem Pequelar, eixirà en esta concentració.
La realització
del nou pequelar, degut a l'expedient de lesivitat del govern del senyor Mazón, a Betxí el dia 20 ens concentrarem a les 6 de la vesprà en la plaça Major, tots els veïns i les veïnes del municipi, tota la comunitat educativa, per reclamar al govern que volem un nou pequelar, que necessitem una escoleta per als xiquets de 0 a 3 anys digna, de qualitat i segura. Necessitem una nova escola perquè els nostres xiquets i xiquetes són el futur.
I ahir per la vesprada en Borriana se celebrava el pregó que ha sigut a càrrec de Paula Vidal, la primera dona en la història de Borriana en ostentar el càrrec i de pregonera. Després de la recollida de les reines falleres de Borriana 2024, Laia Molina i Anna Solà, s'ha declamat el pregó per primera vegada en la llar fallera.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Yo me hibridizo, tú te hibridizas, él se hibridiza.
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es, así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto, nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Ja pots presentar el teu projecte per a optar a les ajudes d'acció social que la Fundació Caixa Rural Villarreal atorga a les entitats sense ànim de lucre. Pots consultar les bases i emplenar el formulari fins el 29 de febrer accedint a www.fundaciocaixarural.org.
¿Sabes qué?
Study Teclés te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Study Teclés.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Boncata es un gastrobar on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Es justo al amanecer, tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien, no recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres y no me hace falta. No me...
Y ahora tenemos aquí en la 92.2 la frecuencia modulada en Radio Villarreal a Pepe Montagud. Él es el presidente de AIAN. Hoy, 19 de febrero, ¿cómo está el tema de las movilizaciones? Buenos días, ¿eh? Buenos días.
Buenos días, a todos. Bien, yo creo que en este momento ya hay tiempo suficiente para hacer una serie de reflexiones sobre lo que ha ocurrido, no solo en España, sino incluso en Alemania, en otros países, aunque no es mucho, ¿no?, lo que se tiene que hablar de Polonia y Bélgica, sino más que nada de Francia, que es el vecino que tenemos más cerca, pero que efectivamente nos puede dar a entender un poco qué es lo que piensa hacer la administración, tanto española como la europea. Los primeros movimientos aparecen en Alemania entre el 8 y el 15 de enero. Yo recuerdo que dijeron, en Alemania se han salido a la calle, pero por una razón, simplemente por rebajar las subvenciones del gasoil. Bueno, a medida que iban manifestándose y movilizándose y se iban adhiriendo a otros países como Holanda, o sea, los Países Bajos, como Bélgica, como Rumanía, Polonia, ellos se dan cuenta de que hay más cosas que reclamar. Y yo voy a decirte aquí dos frases que me llaman la atención, o concretamente una frase de el presidente de la Asociación Alemana de Agricultores, Joachim Rückwirt. Dice, lo que está en juego es la viabilidad futura de nuestra industria y la producción nacional de alimentos. Este hombre se ha dado cuenta de, efectivamente, qué es lo que en este caso está ocurriendo y lo que necesitan. Después de Alemania, aparece en la escena Francia, que había salido poco a poco. Pero los franceses, yo creo que, de la forma que han actuado, ellos tienen un modus operandi que se simplifica en que van saliendo poco a poco, pero te llegan a todos los puntos de Francia, porque llegaron a bloquear toda Francia, si hubieran querido. Y con mucha fuerza. Y dices, bueno, en el fondo tengo envidia de esta gente, que va, tienen solidaridad entre ellos y saben lo que quieren y lo que pueden hacer.
Están protegiendo sus intereses.
Claro, a las primeras de cambio, cuando ya empieza febrero, principios de febrero, también a salir en España, y ven, se dan cuenta en Bruselas que el movimiento no solamente de Alemania y de algún país, sino que empieza a arder toda Europa, porque esa es la palabra en cierta forma, pues la señora Ursula von der Leyen sale prometiendo algunas medidas, algunas correcciones, entre ellas medidas de simplificación de la burocracia y sobre todo la retirada de la reducción de fitosanitarios. Pero son promesas. Que sepan los agricultores que mientras no haya un documento escrito y firmado, lo demás son promesas. Y los políticos tienden mucho a mentir, tanto en campaña como fuera de campaña. Que lo tengan claro, un político hoy se ha convertido en una casta que miente. Después entramos ya en las movilizaciones del territorio español, que aquí se levantan con mucha fuerza. ¿Qué pasa? Que COA, CASAJA y UPA, incluso la Unión de Uniones, que está un poco en contra de estas tres, tenían proyectado salir a la calle, pero más adelante, a partir de mediados de febrero. Esto ya lo he dicho yo en la última entrevista que tuvimos, que les pilló con el pie cambiado. Perdón. Entonces, toda la rabia que el agricultor lleva dentro, toda la cólera que el agricultor lleva dentro por la situación personal que están viviendo todos los agricultores.
Por el sufrimiento que tienen.
Hombre, claro. Se dan cuenta de que no es únicamente aquí en España, sino que está en Francia, está en Alemania, está en Bélgica, está en Holanda, está en Polonia, está en Rumanía, está en Grecia, está en Italia. Y lo primero que piensan es, ahora es el momento. Y se lanzan a la calle y aquí aparece, pues, Lola Guzmán. Lola Guzmán, una chica tiene desparpajo, yo la conozco y tal, y se lanza por los grupos de WhatsApp a hacer un llamamiento. En un caldo de cultivo de cabreo, pues consiguió,
tenía el terreno abonado,
sí, en un caldo de cultivo en terreno abonado ella consiguió lo que no se había conseguido hasta ahora, que salgan todos a la calle a protestar y a movilizarse. Pero ¿qué pasa? Salen entonces la prensa mediática y buscan automáticamente, eso lo tengo más claro que siempre lo hacen, ¿no? Buscar las cosquillas a ver aquel que destaca más. Salió un periódico, El Público, en el que igual nombró a Lola Guzmán, a otro aquí del norte y a Víctor, como los responsables de todo el movimiento. Después salió El Plural, otro periódico mediático, que además dicen las mentiras y se las creen. Dicen mentiras y se las creen. Y claro, automáticamente es la extrema derecha. Ya tenemos la excusa del gobierno, la extrema derecha y la extrema derecha y la derecha extrema y la derecha ultra. No, hijos, no es la extrema derecha. Son las extremas mentiras y la extrema administración sobre el tema de la agricultura que tiene España. Yo tengo que decir algo sobre este tema. Llegado a este punto, yo lancé un mensaje muy claro en las redes sociales, mejor dicho, en unos grupos de redes sociales, que no se entendieron. Y alguno incluso no quiso entenderlo, porque hay que tener en cuenta que dentro de todos estos movimientos, de los grupos de WhatsApp, hay infiltrados. Hay infiltrados de organizaciones agrarias, que claro, no les conviene que otros cojan mayor fuerza. Hay infiltrados de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, porque quieren saber qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Porque claro, también les pilló a las fuerzas públicas este estampido de rabia que salieron todos a la calle, les pilló todos de sorpresa. En fin, hay tipo también muchos infiltrados del ecologismo ultra, de este fanatismo religioso que tienen los ultras de la ecología y tal, que por cierto han ido a pedir ayuda a la señora Teresa Rivera porque, oye, esto que se está prometiendo va en contra de la convivencia de los seres humanos y de los ciudadanos en constante evolución con parsimonia con la naturaleza. Vamos, gilipolladas. Así de claro, te lo digo. ¿Qué pasa? Ocurre ahora que yo dije claramente en un WhatsApp, dije, y lo vuelvo a repetir, ahora con más fuerza, es el momento oportuno, ya que están todas las organizaciones agrarias a pie cambiado, y hay muchísima gente que tiene, son grupos, son asociaciones independientes, hacer un congreso constituyente que podríamos erigirnos en la primera fuerza agraria de España.
¿Estarían en el sitio donde podrían ustedes votar o no a favor de una ley? Es decir, ¿estarían en el sitio adecuado para poder decidir el futuro de la agricultura, de la pesca y de la ganadería?
Exactamente, ahora lo has dicho tú. O sea, que podríamos erigirnos precisamente en la palanca principal para mover lo que es la política agraria del campo español. Seguimos con el tema. No hacen caso, se sigue movilizándose, y yo vuelvo a lanzar otro mensaje dentro de las redes, dice, oye, es el momento de cortar. Y algunos me decían, oye, pero cortar ahora que estamos, no, sí, yo digo claramente, ¿cuántos días llevamos ya? ¿Cuatro, cinco días, seis días? Tener en cuenta que si no, hay que cortar, pero sabiendo exactamente qué es lo que vamos a hacer a continuación, porque lo importante ahora ya se ha hecho. Hemos dado el estallido, se ha salido a la calle, se ha demostrado que hay fuerza, que hay músculo en el sector agrario, que está cabreado, que tiene cólera, que tiene rabia, pero ahora hay que planificar cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso para mí es más importante que lo que se ha hecho ahora. En junio tendremos elecciones a Parlamento Europeo. Uh-huh. Es el momento de lanzarse, porque los franceses también lo han dicho eso. Los franceses quieren, si no cumplen las promesas que les prometió el primer ministro Attal, van a salir a calle tres o cuatro días antes de las elecciones europeas. Oye, pues si los franceses llevan esa medida y nosotros también, vamos, yo al menos pienso que es muy importante esas fechas, lo primero sería ponerse en contacto en todas las organizaciones a nivel europeo y decir, vamos a parar esto y vamos a empezar otra vez cuatro o cinco días antes de las elecciones. Con dos motivos. Intentar que esto que se está prometiendo se firme y además interferir en los resultados de las elecciones europeas. ¿Qué se puede hacer? O sea, que nos vamos a convertir en políticos que están haciendo campaña en contra de aquellos partidos que llevan en su programa electoral la Agenda 2030, medidas ambientalistas y toda esta clase de medidas que se quieren poner, que a nosotros nos están echando por el suelo lo que es la rentabilidad de la agricultura. La Sajacoaquiupa, pues se lanzan a la calle, lógicamente, Unión de Unión se lanzan a la calle. Sí, sí. La primera reunión que tienen con el ministro, que les llama el ministro, y que yo sepa no les hizo ninguna propuesta. Ellos no aceptaron. Oiga, ¿qué es lo que no aceptaron? Porque yo no, ¿tú has leído alguna cosa alguna vez en algún periódico que hayan dicho que la primera propuesta que les hizo Planas era esto, esto, esto? No, en absoluto. Salieron y dicen, no hemos aceptado. ¿Pero qué es lo que no han aceptado ustedes? ¿Qué propuesta les ha hecho? No, no, yo creo que no les hizo ninguna. Yo creo que les dijo claramente que había que controlar las movilizaciones. ¿Por qué? Porque ellos eran los que reciben las subvenciones y, por lo tanto, los que podían, en cierta forma, canalizarlas o encauzarlas hacia lo que al gobierno le interesa. En contra, para justificar que ellos sí que llevaban reivindicaciones, dijeron que habría que flexibilizar las condiciones ecológicas de la PAC. Vale, muy bien, ya es una reivindicación. Esto lo decían las organizaciones agrarias. Altos costes de producción. Esto es una medida muy ambigua. Ambigua hasta el extremo que no sabe realmente dónde está el quid de la cuestión. Oye, altos costes de producción, ¿qué? Es que tenemos altos, sí, pero ¿y qué? Y tercero, adoptar medidas para paliar la sequía. Lo dije la otra vez, cuando estaban destruyendo embalses que tenían que haber salido. Pero la sequía es en parte culpa del tiempo y en parte culpa del gobierno. Porque si no hubiera destruido muchos embalses y hubiera construido alguno más, no tendríamos sequía. A ello se añade otro, que es reducir la burocracia. Ahí bien. Pero ellos una consigna, que es decir, el día 14 paralizamos nosotros las movilizaciones. ¿Por qué? Para mí, me pienso que el ministro le hubiera dicho, oye, el 15 yo os trasladaré una serie de propuestas. Pues vamos a parar el 14, nos reuniremos con el ministro. El ministro les llama el día 15. Tienen la reunión. Y el ministro les lanza unas 18 medidas, dice, 18 medidas, y ellos no aceptan. Y lógicamente, no iban a aceptar. No iban a aceptar. ¿Por qué no iban a aceptar? Hombre, porque si toda España entera seguía movilizándose y ellos aceptaban esas condiciones y paraban, se les veía claramente el plumero de cuánta gente les seguía. Como tú comprenderás, no se iban a arriesgar a ellos a decir, jolín, nosotros hemos dicho de parar las movilizaciones, pero aquí siguen todos movilizándose.
Bueno, en teoría era porque no habían esas 12 medidas, 18 medidas eran, ¿no?
Sí.
No había ninguna o no cumplían los requisitos que ellos querían, ¿no?
No, yo creo que hubieran cumplido, algunas cumplían los requisitos que les querían. Son unas medidas, unas propuestas que plasmó en el papel, las plasmó Planas. Efectivamente, hay algunas medidas que ellos sí que las daban. Nosotros también.
No todas.
Pero, lógicamente, ellos no podían de ninguna manera aceptarlas. ¿Tú te imaginas que ellos aceptaban esas medidas? Hemos aceptado las medidas del señor ministro y vamos a parar. Pero la gente siguiera movilizándose diciéndole que vosotros habláis de parar, nosotros queremos lo que queremos todo. Ahí se darían cuenta ellos de que no tienen ni mucho menos la fuerza que para ser interlocutores tendrían que tener. Después nos sale diciendo la plataforma 6F. Esto es una de las cosas que yo he criticado muchísimo. Pidiendo interlocución al gobierno. A ver, si habéis planificado mal. Porque una cosa es lanzar la proclama de que vamos a movilizarnos y se ha acabado y todos a la calle y vale, porque hay cólera y está el campo abonado, pues nos lanzamos a la calle. Y otra cosa es la estrategia que tenemos que seguir y los pasos que tenemos que dar. ¿Cómo creéis que va a llamaros el ministro? ¿A quién? ¿A Lola Guzmán? ¿Quién es Lola Guzmán? Una chica, efectivamente, que ha hecho su trabajo y muy bien hecho. Ha movilizado muchísima gente, pero punto. No es que la critique, la alabo en ese sentido, pero a partir de ahí, Lola Guzmán no representa a nadie. ¿Qué es la plataforma SGF? Un conglomerado de gente cabreada, sin ningún tipo de estrategia, y además, ¿con quién tiene que hablar el ministro? Decidme vosotros con quién tiene que hablar, dónde os tenéis que sentar, quién se tiene que sentar, qué temas tenéis que llevar, qué programa tenéis que llevar, o incluso cuál es el proyecto que queréis llevar en un futuro estas movilizaciones. No tenéis nada absolutamente. Claro, esto, aquí el malo soy yo, pues esto critico. Y la gente está entusiasmada, las movilizaciones es simplemente la demostración que tienes tú del cabreo y la fuerza que puedes tener.
El descontento que hay...
Nada más. ¿Por qué? Porque hace falta tener una estrategia, hace falta saber a dónde vas, con quién quieres hablar, quién te tiene que llamar, qué propuesta le tienes que llevar. Y esto no lo tenéis vosotros.
Bueno, ustedes lo tenían un poco más claro, ¿eh? Y le digo esto porque a ustedes sí les recibió en la consellería le recibió el secretario general para conocer de primera mano por qué ustedes tenían descontento. Bueno, que es la primera vez que le reciben, por otra parte. Ustedes sí que han conseguido que se les llame sin pertenecer a estas grandes o a estas agrupaciones que han representado hasta ahora a la agricultura.
Hombre, una cosa la tenemos que decir muy clara. Es que aquí en Castellón, ABA y la Unión tienen poco peso. Aquí lo tenemos las asociaciones libres o independientes en ese sentido, que no actuamos por medio del cobro de subvenciones.
Pero en este caso usted dice, el ministro también les recibió a estas organizaciones y no recibió a, por ejemplo, el movimiento 6F. En este caso,
nosotros somos asociaciones debidamente registradas, tenemos nuestras juntas de gobierno, tenemos unos proyectos que llevar adelante y sabemos dónde vamos y qué queremos. La plataforma SGF no tiene nada de eso.
Sin embargo, ustedes formaron parte de esa plataforma como asociaciones independientes y sí les recibieron en la consellería.
No, formando parte de esa plataforma, no.
¿Les recibieron a ustedes?
Recibieron a las asociaciones de Algemesí, de Villarreal y de Nules, precisamente, que son la que en cierta forma habíamos hablado ya con ellos, que nosotros queríamos estar en las interlocuciones, o sea, en los diálogos, que igual las reuniones que hacía o que hiciera la consellería con otras organizaciones agrarias o asociaciones agrarias, como quieras, porque todos tenemos el mismo derecho de estar en el mismo sentido.
Y sí que las reciben.
Sí, lo reciben. Sí, nos
reciben. ¿Y qué tal va la reunión?
Bien, la reunión fue para comunicarnos que iban a llevar adelante el decreto de la piñola, en la cual no se puede poner colmenas a una distancia mínima de los cítricos, los naranjos. Y, bueno, llegado el momento, pues se pasaría a las Cortes también para que esto se hiciera ya de una forma, digamos, que año tras año ya se programara, o sea, estuviera programado que efectivamente las colmenas no se pudieran poner, para no tener cada año de sacar el decreto. Ya, es decir, sacamos un decreto, lo aprobamos en Cortes para que sirva siempre, hasta que cambie el gobierno, por supuesto, ¿no?
O sea, ¿esto será una ley?
Supongo que será una ley.
De todas las reivindicaciones que ustedes llevan, ustedes le dan la buena noticia de que la piñola efectivamente se va a poner, se le va a dar curso. ¿De las demás están en este periodo de limar asperezas o, digo, me refiero yo a asperezas con el gobierno español, con la Comunidad Europea? Porque, claro, a nivel autonómico están de acuerdo con lo que ustedes reivindican, ¿no?
Bueno, las cosas están para verlas, si se hacen, están para verlas. De momento yo no veo mayores cambios, que sí, al haber eliminado la Consejería de Transición Ecológica o haber separado, pero por lo demás este decreto efectivamente se acopla a lo que nosotros pedíamos. Otras cuestiones como es el libro digital, ¿no? Por supuesto que no, el libro digital, yo he dicho siempre y he defendido que es una burocracia tremenda, que en fin, además se ha criticado en muchos lugares y en muchos sitios este libro digital. A ver, el libro digital es quitarnos libertad a nosotros para que ellos, que no saben de cultivo, que no saben cultivar, que no saben de agricultura, nos marquen las líneas que tenemos que seguir.
En este caso dijeron que evitarían burocracia.
Bajo la perspectiva de la Agenda 2030. Y claro, cuando te llamas, tú hablas de la Agenda 2030, pues automáticamente ya te dice negacionista. Bueno, mil barbaridades, facha y cosas por el estilo. Oye, usted me puede decir a mí lo que le dé la gana, pero la Agenda 2030 es la ruina, no solo del campo español, sino de la ciudadanía. Les van a quitar la libertad, les van a meter en jetos, por decirlo así, para que lo sepan claramente, y no se darán ni cuenta. Les van a hacer un lavado de cerebro que no se van a dar ni cuenta, porque ya empiezan por la enseñanza a los pequeños lo que no deberían enseñarles, que parece ser que la ecología está por encima de todo. Y quienes más contaminan no son los agricultores y los ganaderos, son los ciudadanos. Yo, si me permites, quisiera hablar un poco del tema de las reivindicaciones. Porque sí. Francia me llama mucho la atención, aparte de que el movimiento de cólera de los propios franceses, ellos lo asumieron, los dirigentes lo asumieron muy bien. Lo que les prometió el primer ministro fue lo siguiente. Digo yo porque lo saqué de una redacción que pude conseguir. A ver, introducirán una cláusula de salvaguarda sobre el tiaclopirid, prohibido en la Unión Europea en 2020. Esto es un insecticida que se gasta para ciertas plagas. También ha suspendido el plan Ecofito, impulsado en 2015 por la Unión Europea, para reducir un 50% el uso de productos fitosanitarios en 2025. Esto lo han suspendido los franceses.
Sí.
Ellos hablan de preservar la soberanía alimentaria ante el cambio climático, que para mí no existe. La excepción agrícola francesa significa elevar al máximo este objetivo de soberanía francesa, no europea, francesa. O sea, ellos defienden lo suyo. El primer ministro Attal dijo que no es una cuestión de presupuesto, sino de orgullo y de identidad. Me gusta que ellos se sientan, efectivamente, que se sientan franceses. Aquí parece que no nos sentimos ni siquiera ni españoles algunos. Pero además viene otra cosa también muy chocante. Francia ha paralizado también el plan Ecofito II, concebidos para reducir progresivamente el uso de fitosanitarios y de los riesgos e impactos relacionados con dicho uso, en línea con la estrategia de la granja a la mesa. Y aquí yo no he visto ninguna parte que diga de consultar a la Unión Europea. Actúan por su cuenta. Si esto lo puede aprobar Francia, ¿por qué no lo puede aprobar España? ¿Por qué no puede aprobar suspender ciertas medidas que vienen de Europa porque va en contra de nuestra soberanía nacional? Si es que hemos perdido la soberanía nacional, entonces deberemos de eliminar de lo que es la Constitución la palabra español, es decir, poner europeos. Y ahora te voy a leer un poco las que dice el ministro Planas, las propuestas que le ha hecho el ministro España a las organizaciones agrarias. Refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Joder. Es que no entienden, no aprenden, o que me perdonen, pero es que no, dentro de esa cabeza no hay nada. ¿Cuántos años lleva la cadena? No, es que de la cadena alimentaria aquello es una cosa, y ahora hace el año 2021 la mejoramos con la cláusula de que no se puede vender por debajo de los costes. Oiga, ¿y quién fija los costes? ¿Y quién obliga a comprar quién a quién? ¿Ustedes creen que si yo soy comprador me van a obligar a mí a comprar mercancía que yo no quiero? Hombre, un poco de cabeza. Después nos sigue... hace una simplificación sobre las medidas, pero ya de en principio te pone un párrafo que me llama la atención, que no le he visto esto yo en las medidas que propone Francia. Propuesta a la Unión Europea de flexibilización de las condiciones de la política agraria común. Oiga, propuesta a la Unión Europea, Francia no lo dice esto. Aquí salen una serie de derogaciones, de rotación de cultivos, superficies de regadío, en fin, de la superficie de la agricultura ecológica, pero llegamos a un punto que también me llama la atención. La puesta en marcha del cuaderno digital tendrá carácter voluntario. Dada la importancia de este instrumento de gestión, se incentivará su puesta en práctica. Mentira. Lo voy a deletrear un poco más con tranquilidad. Mentira. ¿Por qué? Porque lo que el señor ministro tiene en cuaderno no es el hacer voluntario el cuaderno digital, sino retrasarlo hasta 2026 para calmar los ánimos de los agricultores que están cabreados. Mienten más que hablan. A todo esto, el gobierno español no podía trasladar estas propuestas, o sea, trasladar, hacer las suyas como ha hecho Francia. Tenemos otras cuestiones que hablan, es cuestiones comerciales. A ver, el principio de reciprocidad lo vuelven a sacar y el principio de las cláusulas espejo. Yo no sé si al final, o yo interpreto mal lo que es el diccionario de la Real Academia Española, o es que ya no sabemos ni leer, porque oiga, un espejo tiene que reflejar la misma imagen que usted tiene. Y recíproco, reciprocidad significa que tiene los mismos derechos, los mismos deberes, una parte y la otra. Significa que es una parte, cuando se llega a un trato con estos,
que sí.
Se tiene que tratar exactamente. Oiga, pero la reciprocidad, cuando se habla de las ventajas que tienen estos países con los sueldos laborales, la seguridad social y cosas de esas, ahí ya no existe reciprocidad. Y eso se lo callan. Yo no quiero reciprocidad, yo quiero cortar o poner cupos a los países que vienen de fuera, porque nosotros somos un club, es la Unión Europea, somos socios de ahí, aportamos nuestro dinero a la Unión Europea, aunque también cobren los agricultores, que por cierto, lo que es los cítricos, prácticamente no cobran nada y pocos son los que cobran. Oiga, no me venga ustedes con estas cláusulas de reciprocidad, por el amor de Dios. Que no van a sacar ustedes nada en concreto, van a seguir hablando, habiendo mercancía de Egipto, de Marruecos, de Turquía, de todos los países, y va a pasar lo que está ocurriendo ahora, que el mercado está completamente lleno. Te voy a decir un dato, las tangos, que siempre se han vendido sobre 80 o 90 céntimos, ahora están en Huelva sobre 40, 50, sobre camión, ojo, sobre camión, ahí tienes que descontar la acogida, un desastre. Pues nos hablan de, el señor Planas también habla del seguro agrario, apoyarlos y tal. Oye, si hace 2 años querían ustedes reducir la aportación a los seguros agrarios, ahora las dan, pero estos son promesas. Esto no hay ningún documento escrito. Y yo sí que te digo, si no hay un documento escrito, a mí no me sirve de nada las palabras de un señor que sabe que después va a decir otra cosa. Y ahora te voy a dar lo que dice al respecto la Unión Europea, Bruselas. Y esto dentro ya, una vez hechas las manifestaciones. Mira, Bruselas, el día 8, o sea, el 6 y el 5, en fin, ya iban en tiempo andando las
manifestaciones.
Bruselas ha rechazado la propuesta de normativa para reducir el uso de fitosanitarios en la Unión Europea. Oiga, esto no es lo que están diciendo antes los demás. La adaptación ya no es una cuestión, no es una opción, sino una exigencia. Esto lo dije yo la otra vez. Vamos a aclararles a esta gente lo que es la adaptación. Los seres humanos tenemos que adecuar nuestra forma de vida al medio ambiente. Esto es la adaptación para los señores de Bruselas. Es una exigencia. Y después, la Comisión no puede imponer en territorios y países no comunitarios la misma legislación. ¿Saben ustedes lo que significa? Que ni medidas de reciprocidad ni medidas de espejo. Aquí les van a hacer lo que les da la gana. Así de claro. La PAC 2023-27, que es la que estamos actualmente, garantiza el cumplimiento de las normas para proteger el suelo. Oiga, pues no dice usted ahí que ya hay que dejar de rotativos. Bueno, a esto hay una cosa que dicen sobre España. España tiene un objetivo ambicioso para la agricultura ecológica. En su plan estratégico, el 20% de la superficie será orgánica en 2030. Esto me suena a mí a ley de la restauración de la naturaleza. Y ahora te voy a dar la última que tenemos conocimiento. el espirotetramat, que es el momento, lo van a prohibir este octubre que viene. Los acaricidas, insecticidas y todo, fitosanitarios, subiéndose por las nubes. Prohibiendo, y los que quedan y los que sacan, por las nubes a precios imposibles de poder pagarlos, porque no se saca rendimiento. Estas son las promesas que nos dice el señor Sánchez, el señor Planas. Francia puede ser que cumpla, pero lo que es en España, que me perdonen, pero el señor Planas, a mí un documento sin firmar no me sirve.
De nada. Pues Pepe Montagut, presidente de AIAN, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros. Por mi garganta, no sé quién eres y no me hace falta. No me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convencí, luego todo cambia.
Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Molt bon dia, Panderoleta, i presidenta del Clubs de Fans de la cançó...
La de Zorra, 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 ui, venim totes cantant Zorra, Zorra, i ui, alcem una cama i Zorra, Zorra, i alcem l'altra. Ai, home, estem ahí fent... Ara pas carnavals vam fer un espectacle ahí a l'associació.
Ah, sí?
Ui, va ser el caos allò. Jo cantava com la Vanessa i com la cançó. Jo imitava aquesta, saps? Com cantava. I els bailarins era Enrique i Manuel.
Però anàveu disfressats.
Claro, jo anava vestit com ella, o sigui, tapat el coll, i ells anaven en el cul a l'aire, que mos va convèncer-los que se llevaren el paquet. Diu que vos teniu que llevar el paquet, que no veu que estos van en el cul a l'aire?
Serà bé, veia, que aniren així, no? Caracteritzats.
La que mos va liar Manuel. I a alçar la cama i això es va cagar damunt. Quina vergonya. Però bueno, al final mos van aplaudir igual. Ai. Perquè la gent...
Consigo lo que quiero. Zorra, zorra,
mira, va estar tot molt bé, la gent va aplaudir i han aconseguit, ja tenim un autobús ple per anar a Suècia. És a dir, anirem a veure els fiordos, que aunque és el país del costat, igual, anirem allí i, bueno, les ha convençudes.
Tens alguna amiga, la teva amiga enfadada, no? M'han dit.
Ah, sí.
Vull demanar... perquè me va cridar per protestar sobre tu, eh?
Vull demanar-te perdó, Maria Gracieta, ja sé com l'altra vegada vos vaig saludar a totes com a zorres i tu te vas enfadar molt. Me vas dir que tu no eres una zorra, que eres una loba.
Ah!
Pues perdona, loba.
Bueno, pues Adella ja la tenim, ella és fan de la zorra, però ella, Adella mateixa, se autodenomina la loba.
La loba.
Què tal va anar
el
dia de Sant Valentí?
Ai, molt bé, molt bé. Ens vam regalar totes una flor perquè, com totes són viudes, no vol dir que siguem lesbianes, sí? Són viudes. Sí. Entonces ens vam passar una floreta cada una i quan ens volem. I ens vam anar a fer-nos un xocolat en xurros ahí a la plaça, què te pareix?
Cada una se va pagar lo seu.
Home, jo estic farta de pagar els poleos, què vols que te diga?
Bueno, pues així en l'Ajuntament de Vila-real vam tindre una notícia meravellosa.
Ui, què va passar?
Que resulta que Vila-real va liquidar perfils contres del 2023 i ens va dir que té 9 milions d'euros de remanent que els permetrà avançar en el pagament a proveïdors i també afrontar sentències per als empastres del Partit Popular.
Arrea, 9 milions? I per què volia un crèdit? No volia un crèdit? L'última vegada me vas dir que volien demanar un crèdit. I per què? Si tenen tants diners? Vamos, jo tinc diners i no demano crèdit.
I lo, clar, el que més me va alegrar és que, com ja tenen tota... ja saben com està l'Ajuntament, ja tenen tots els documents, tota la documentació per a poder donar a l'oposició, ens va traslladar que els ha donat tota la documentació, tant al Partit Popular, com a Vox, com a Compromís.
Mare.
I per a mi això era una molt bona notícia.
Home,
això vol dir...
sí, perquè és hora que n'hi hagi comunicació.
Clar, que n'hi haurà acords i que la ciutat de Vila-real caminarà com on té que caminar, a Collins. Ai. I l'alegria me va durar... no sé.
Què va passar? Què va passar?
Pues que arreglo seguit, recibisc un comunicat de premsa del grup municipal Vox, que és el que...
Ha tot això, no? Segurament.
Sí, lo de la comissió de Vilabici, perquè sap lo del préstec de les bicicletes i demés. Bueno, on mos diu que el dia que ells tenien el 15 de febrer, o sigui, el dia següent d'esta bona notícia, tenien una comissió d'investigació sobre què va passar en Vilabici, i diu que després de veure que no havien recibit ninguna documentació, pues bueno.
No li van donar els papers?
No sé.
Entonces, pues també vaig ser el Casabó i la Fajardo, no? Que tampoc li van donar els papers. A mi me recorda quan jo era, estava cuidant el meu net, un dia mirant la tele, a un gran hermano le farà una foto a cada ell, però aquell demanant els papers de la paella.
I seràs de tros? Escoltem-lo.
A veure...
Señora Pascual, ¿vale?
¿Dónde están los papeles de la paella?
La señora Pascual...
¿Tercera vez que lo digo?
¿Vale? Mientras me chéis no te voy a hacer...
¿Dónde están los papeles de la paella?
Señora Pascual, al confesionario le gusta de verduras, con poquitos guisantes...
Esta chavala se está riendo de
¿vale? Y con bastantes judías.
Vaya.
¿Vale? Bueno, con bastantes.
No, espera.
Pocos guisantes, pocas judías y un poquito más de... ¿De qué?
Papeles de la paella, la quinta vez. La sexta, dame los papeles de la paella.
Mechillas no te voy a dar.
Dame los papeles de la paella. Y cada vez que te acerques a mí me da igual porque yo me acerco a ti.
Pues que te digo que cada cuanto más chilles, menos.
Dame los papeles de la paella.
A
mí, ¿por qué me tuviste ese poder aquí? Así, en este equipo, con esta mierda. Que no la soporto ni la trago.
¿Y el agua se tragaste?
No.
¿Eh?
El agua de rosa. ¿Y qué más claro, el agua?
Pues sí.
Panderoleta, a més a més, és que, dona compte, m'ho ha recordat, estava sentint-lo i pensava...
A més, té el mateix timbre de veu.
No, no, però imagina't, tu dona't compte què diuen. Dame los papeles de la paella. I jo, quan estava l'altre dia, i guisantes, i alcachofa, i los cuando, és com que l'oposició està dient... Donem en la documentació del consistori. I els altres diuen, sí, tindrem que dir al regidor de no sé quant i al regidor de no sé més... Jo assimilo la mateixa situació.
I si no se poden passar 4 anys, a lo menos, fàcilment, eh? Ai, que poca vergonya, des de luego. O a lo millor és que comisse de l'anunci de la tele i se de internet, que digo, papá, tenemos que cambiar, es que nos dan tanta... Vamos, que le pasen la información y a los míos no tienen esa compañía de wifi. Que a los míos el alcalde, que si por el wifi pasan cada dos por tres, pero tenía una wifi, dices, de Chichinabo y presionó vos arriba.
Yo digo que esta legislatura es... Dame los papeles del ayuntamiento. Dame los papeles del Vilabici.
¡Zorra, zorra!
Toma ya. Manifestaciones.
Ay, manifestaciones. El otro día me emporro a diestro y siniestro, ¿no? A todos los asistentes, ¿no? Pobrech. El chal va molt bé. Vos fiqué una bolseta de chal y ambos peguen garrota.
Yo no... a ver, es una manifestación desconsentida.
Uy, está ahí, cansetida. Te pegué. A ver qué sé. A ver qué...
Van repartiendo señales, ¿no?
A ver qué... Van dando flores por todos los lados.
Sí, claro, si tú demanes documentación para poder hacer esa manifestación, evidentemente, tú tienes derecho a estar en esa manifestación hasta la hora marcada.
Seguro que la Guardia Civil se treballa en el Ayuntamiento de Villarreal. Los papeles. Te has llevado los papeles y ellos dicen que no lo han recibido. Pero eso se piensan que es ilegal. Digo, ¿usted qué se lo ha tramitado? ¿Los de la OCU o los del Ayuntamiento de Villarreal? Ay, pasemos al Ayuntamiento de Villarreal, que nos tramiten el papeleo. Pues aquí no hemos recibido nada. Y ¡pum! Y ala, un repartimiento de señales para todos los presentes.
Pues va a ser mol... o sea, va a ser una imagen mol vista, ¿eh?
Pues sí, pobre llaurador.
La policía española desallotja la Força Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora. La policia espanyola ha desallotjat a la Força Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera. Els antiavalots l'han alçat de braços i cames mentre blocava, juntament amb més pagesos, l'entrada del port de Castelló, durant la concentració convocada per a protestar per la política agrària de la Unió Europea i la inacció del govern espanyol. En el desallotjament, Peris ha aixecat el puny i ha cridat consignes com llibertat i visquen els llauradors valencians. La Unió Llauradora i Ramadera ha anunciat que demanarà la dimissió de la subdelegada del govern espanyol a Castelló, Antònia García Valls, per l'agressivitat de l'actuació dels agents. Peris ha titllat de lamentable i desmesurada l'actitud de la policia. Talls i incidències. Els pagesos entren a Barcelona...
Ojo! Ojo, que a veure, que el parem, que la parem, que la intel·ligència emocional està, s'ha emocionat.
Jo no he sabut interpretar-lo. Els guàrdies civils el van agarrar i el van alçar perquè poguera els altres pogueren veure'l i enviar aquest missatge.
No, no, vostè diu que estava ben aupant-lo. Això és la intel·ligència artificial, que esta xica no tira ni cap a un costat ni cap a un altre. Esta xica, esta intel·ligència, esta robot, esta intel·ligència artificial, estava dient... Tal qual. I diu que alça del puny...
I els altres han ensenyat la garrota. Tu alça el puny, tu. I ells ho van agarrar com una amenaça. No, però si jo estava com un ensalçamiento...
De... Panderoleta, que li pareix la intel·ligència artificial com parla. És imparcial, eh?
Ui. Diu... A mi me recordo...
Diu, i els pallassos, els pallassos s'han alçat tots darrere, i no voler que es portaven en volandes.
Com vaig...
Ha dit que s'han posat a repartir senyales.
Ahí reparten postales a tots. Des de luego, pobres llauradors. Què faríem sense els llauradors? Què menjaríem la gent?
Ah, no, però el més bo és que tots els polítics s'han posat del costat d'ells. És a dir, això és quan hi ha una manifestació i tots els polítics de l'Ajuntament se n'ixen i miren cap al balcó de l'Ajuntament i el reclamen aquí, si estan tots fora.
És que tenen la cara més dura. Des de luego.
Jo he vist declaracions de tots els partits polítics i tots diuen, és veritat, pobles llauradors, però anem a veure polítics. I sa política que les ha fet? Però banderoletes que ens representen en Europa són els mateixos polítics que votem així, que els envien a Europa. És a dir, què passa? Que quan passen la frontera d'Espanya ja no saben el que tenen que representar?
No, si el problema és que envien i és que estan així, no tenen ni puta idea. Perdona l'expressió de llaurar. El problema sí sé. I menys fan que treuen leis absurdes que ells mateixos... Estan els lobbies i els que se diuen grans companyies.
Estan les lobes.
Les lobes i els lobbies. Que queda més fi, lobbies.
A lo millor la tua amiga vol ser una lobby. Dili, vols que ens, en vez de zorres, soquem lobbies?
Lobbies. Pues envien allà els lobbies i els... que són grans interessos econòmics, que per vendre pesticides o per vendre qualsevol cosa que menys fan que ficar pegues i pegues perquè es compren a ells. I és que tenen allí, com es pague, no tenen ni puta idea parlant
al juiz, final, no va parlar jo. No, però al final són tot interessos, no? És allò de dir...
Esa és la definició.
Per això jo, el que parlava vostè antes de començar el programa és quina mala premsa li estan fent a la cançó que portarem a Eurovisió.
Vaja, no sé, tenen molt d'interès, no sé, però algú s'ha parat d'escoltar-la, la lletra, perquè no he sentit-la i quedar-se en l'estribillo. I després d'altra història, la gent que opina, potser no han vist la seva idea a Eurovisió en la seva vida. Ah, però que bonic parlar i criticar.
Pues jo em penso que les que le critiquen és perquè no s'atreveixen a cantar-la.
Pues ja veus, pues ben bonica que és. Mira, nosaltres ens vam passar bé. Això sí, ens va plenar el Pasqual, ens va plenar Manuel, m'ha enganyat, Manuel ens va plenar el Saló.
Bueno, pues és igual, a la pròxima ho feu d'una altra, la coreografia d'una altra manera.
Li ficarem un tanga, però li ficarem un paquet
d'aigua. Per cert, hi ha una cançó que he sentit que se canta en valencià, que és que parla de la sorra i és superxula. És traduïda i no sé a veure si la podem trobar, a veure, és que si la podem trobar.
Una que han fet en la TV3?
No, en Apunt.
Ah, en Apunt.
Sí, sí.
Perquè a la Ayuso i ja també li van fer una, eh?
No sé sí, si sí, sí, sentida. també.
Enseguida, quan tenen l'estribillo fàcil, enseguida...
Però és molt xula la cançó que han fet, perquè, claro, tu pensa que...
Està
zorra...
la civil, la cafeta.
Claro, a veure... Perquè ho han fet, han traduït o sigui, la paraula zorra, perquè no és exactament, perquè zorra és una rabosa, però claro, com està, com en valencià diuen, bueno, en tot d'aixina d'humor és sorra, pues n'hi ha una cançó que parla de quan te'n vas a la platja, t'omplis de sorra...
Ah, però està molt bé, aquesta cançó.
Sí, jo l'he sentida i m'ha paregut xulíssima. El que passa és que, claro... No sé si la podem trobar. Bueno, de tots els modos, si poden en este moment trobar la Txelove, i si no, pues el pròxim dia que tindrem que parlar d'esta
pues
cançó.
Sí, per cas tenim, bueno, tenim hasta... Tinc que preparar el viatge, perquè ja tinc un autocar ple. Tinc que preparar a veure on dormirem i tot, a veure que mos escapar a tel. Tenim que anar ahí en el carnet de pensionista, a veure si mos fan un descuento i en Suècia o algo. Ara, que m'han dit que les entrades són molt cares, me tocarà... Que no tornen a donar caixes de Nadal per tornar a rifar, perquè tinc que traure diners d'on siga. I... Ui, que, pues no sé, tindré que cabilejar algo.
No, pues i... se poden fer, podeu fer vosaltres coses a mà, com per exemple manualitats, no sé, banderetes, camisetes... Claro,
pues sí, ara que pensem, pues això, mos farem un traje de sorra.
Però vamos, la panderoleta és fan de la cançó.
I a mi m'encanta molt, a mi me sembla l'identificar. Jo que les dones sempre han estat oprimides, home, quan jo vaig néixer al Pagos ja se podia votar en Espanya, imagina si fa... I encara no tenim cap dona alcaldessa en este poble, en l'empenyo que ja ha tingut, perquè n'hi ha gent dones, perquè manen, encara no. Però bueno, segurament encara, jo crec que espero que encara ho veuré en vida. Ahí está la Fajardo y está la Irene, ahí pegando fuerte, Y eso, pues bueno, ¿la has probado la canción? Ya no sé qué decir, ya.
Fan de Oleta no la trobé, pero te aseguro que la próxima programa que vingues, yo la tinga manida porque sé que te agradará molt. Que te agradéis molt poder comentar en tus cosas, como por ejemplo el... ¿Dónde están los papeles del municipio?
Ay, eso me hace mucha gracia.
Porque es que me da una alegría, porque ya saben que tienen 9 millones de euros de remanente para pagar, y arreglo seguido, diuen que no tienen los papeles de la comisión de Vilabici. Caray, señor alcalde, no os facha patir.
Y damos más demanar por el crédito.
Claro, no nos parle de una otra cosa. Si les demanem los papeles del municipio, donemos los papeles del municipio. Si volem los papeles de la comisión de Vilabici, donem los papeles de la comisión de Vilabici. ¿Qué le pareix?
Pues así es, Susana, así es. Que ser, tenim que estar informats tots.
Clar que sí, farem una reunió amb ell.
Me'n vaig, antes de que ploga i me tinga que agarrar la Zodiac. I me vaig a veure el camionero i ese pobret, encara parca allí, encara.
Sí, vam parlar amb ell esta setmana i ens va dir que li han fet una caseta, però que no l'han posat encara ni la llum.
Ni la barqueta.
Ni la llum. ni ho han ballat en condicions, que...
Vamos, que és com aparcar al carrer, no?
Sí, diu, claro, que no tenen seguretat, però sí que és veritat, pobre camionero, aquesta setmana en parlar d'ell. Clar, m'han anunciat que van a fer un altre parking i diem, escolta, anem a veure els camioners conforme estan. I el xic diu que la caseta ferra l'han fet. No sé si és d'obra o si és una caseta prefabricada.
Ai, pues igual se queda a viure allí.
I jo li he dit, les coses de Palacio...
Ui, antes te jubilaràs que tindràs tu el parking.
Ai, Panteroleta, vostè sempre me canvia totes les... Totes les dites. Recordo aquell dia que li dic, tanto tienes.
Tanto te gastas. Ai, és que useu molt de sus necessitats.
Sí, sí, i les coses de Palacio.
Les coses de Palacio, que és el que t'havia dit que no me recordes.
Sí, però és...
Pues sí, les coses de Palacio sempre van...
Con caseta fefraficada.
Con caseta. Bueno, ya más embolicado. Puñetera.
Panderoleta, gracias por haber vingut.
Adiós, guapa.
Ara com ja no volen simpun tracatrac, està el paseo, està el paseo, està el paseo, està el paseo.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mad El Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En El Arbo me financian.
Big Mad El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara tenim així nosaltres en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, a l'associació cultural Socarrats. En concret està la vicepresidenta Anna Asensio. Bon dia.
Bon dia.
I Josep Usó, que ell és vocal.
Bon dia.
Bon dia. Miren, en primer lloc, nosaltres es van fer arribar un comunicat que van fer vostès la setmana passada. Per a posar en contacte als oients, llegiré d'una forma breve el que ens van enviar. L'Associació Cultural Socarrats i la ACPV, la ACPB, sempre ens hem caracteritzat per la defensa de la nostra història, la nostra llengua i les nostres tradicions i el respecte a les nostres institucions. Per això, lamentem profundament que l'Ajuntament de Vila-real avale amb el seu logotip la publicació Breu Història de Vila-real de Jacinto Heredia Robres, editada per la Fundació Caixa Rural, en la qual es fa una explicació dels fets ocorreguts a la nostra localitat del 12 de febrer de 1706 en el marc de la Guerra de Successió, que no és acceptada en l'àmbit acadèmic i que tragiversa un dels episodis més importants de la nostra història. Per tant, i per respecte als caiguts d'aquell esdeveniment luctuós, hem decidit no assistirem a l'acte d'homenatge a Jaume I en el 750 aniversari de la Fundació de Vila-real que organitza el nostre ajuntament. Bé, per a que la gent entenga aquesta tragiversació de la història?
Sí, mire, nosaltres el que hem dit és que nosaltres hem mantingut reunions tant amb la Fundació com amb l'Ajuntament. Ells hem volgut traslladar a nivell personal el nostre malestar, ens han entès, i jo crec que a nivell local una associació que porta 30 anys defensant aquell fet que probablement és el més tràgic que ha viscut el nostre poble, no dit per mi, que no sóc historiadora i no tinc, sinó per els historiadors que realment ho estudien, hem vist que en aquell llibre no es feia una explicació d'acord amb el que les institucions acadèmiques i les universitats plantegen, val? És cert que han passat molts anys, però hi ha molta documentació. I el senyor Jacinto Heredia s'ha basat només en una part de la informació que ens queda de la història, fent bo allò de que els guanyadors conten la història a la seva manera, val? Nosaltres el que volíem dir era que nosaltres, que ens anomenem socarrats, no podíem quedar muts davant del que nosaltres pensem que és no explicar bé la història del poble, i per això volem que des de les institucions que han portat això endavant s'escolte també la veu de la universitat, la veu dels altres acadèmics, la veu de persones tan valoses com Vicent Gil o Josep Francesc Mira o Joan Francesc Mira o Santiago Vilanova. Vull dir, el mateix ajuntament, en la commemoració dels 300 aniversari de la crema de Vila-real, va fer una revista font exclusivament abordant este tema, un monogràfic sobre este tema, en el qual diverses persones van parlar d'això, i se dona una visió molt més plural de la que en este llibre necessàriament una breu història es podia donar. Però vist això, un llibre que ha de ser divulgatiu i gratuït no pot només contar la història de la manera que la veu una persona. Nosaltres, amb tot el respecte, amb tots els estudiosos que sabem que fan les coses per l'estima al poble, pensem que si hi ha una versió diferent dels fets és en l'àmbit acadèmic i universitari on s'ha de debatre i arribar a acords que entre tots puguem dir sí, consensuem que aquesta és la versió més aproximada al que va passar al 1706. Però que una persona tinga una versió particular dels fets i aprofite un llibre divulgatiu que paga la Fundació amb ajuda de l'Ajuntament per a difondre la seva versió del fet i no diga o no explicite suficientment la quantitat d'estudis o la quantitat d'estudiosos que tenen una versió diferent dels fets, ens semblava que nosaltres, com a socarrats, havíem de dir alguna cosa.
No sé si Josep Poste té alguna cosa més a dir.
A veure, poca cosa més. Vull dir, malauradament, els fets del 12 de gener del 1706 segurament són el fet més tràgic per a aquesta ciutat. Pensem que entre morts i presoners desapareix de la ciutat, sí, aproximadament un 15% de la població. Uh-huh. Això vindria a ser com si ara mateix, en un dia, vull dir, en 3 hores, un poc més, desaparegueren 8.000 persones de Vila-real. 8.000 persones és una barbaritat. De fet, l'any següent no hi ha batejos perquè no hi ha ningú. Vull dir, no hi ha ningú, no hi ha embarassades perquè no n'hi poden haver. I aleshores hi ha múltiples estudis fets en diferents àmbits, per diferents institucions, per diferents historiadors, basant-se fins i tot en les cròniques dels assaltants, que coincideixen en una versió determinada dels fets que no és ni de bon tros la que s'explica en esta breu història.
Vostès quan s'assabenten del contingut del llibre? És a dir, suposa que el que ho llegen, i quan ho llegen és quan es donen de que això no és el que va passar, o com es donen compte?
Nosaltres la primera alarma ens va sobtar quan vam rebre tots a casa, jo també, el calendari de la Fundació, que és un calendari que moltíssima gent estimem perquè t'ajuda a conèixer el poble amb xicotetes píndoles. I allí vam veure que la versió era molt desafortunada. Ens vam posar immediatament en contacte amb la Fundació per indicar-los de quina manera allò es podia corregir, perquè veiem que s'havia fet, sí, que allò d'alguna manera s'havia de corregir, i va ser quan ells ens van informar que no només el calendari, sinó que també hi havia un llibre que explicava els fets un poc en la mateixa direcció. I allí sí que vam dir, a veure, el cas és que el llibre estava editat i pràcticament estava consensuada la presentació, o sigui que no hi havia capacitat d'actuació de cap altra manera que de part nostra dir que s'escolten també altres veus, almenys pel que fa a aquesta data històrica nostra.
En aquest cas, el llibre és gratuït, es repartirà, i vostès és quan Clar, si Jacinto Heredia escriu un llibre i el posa a la venda, doncs cada un compra el que vol, no? Però en aquest cas sí que repartirà de forma gratuïta, no?
Clar, d'ahir nosaltres posar-nos en contacte amb les institucions, perquè és el que vostè diu, efectivament la llibertat d'opinió i la llibertat d'expressió està per damunt de tot, i fins i tot la llibertat a que els estudiosos revisen la història, em sembla magnífic. L'únic problema és que no s'ha abordat en el canal adequat. El canal adequat per a revisar algun episodi de la història no ha de ser en un llibre divulgatiu amb persones que donaran per fet que el que allí es diu està completament avalat per tota la història i per tots els historiadors. L'àmbit era l'àmbit propi dels estudiosos. Quan una persona té una teoria nova i vol aportar-la, ha de treballar-la entre els seus pares, entre els historiadors, discutir en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit dels historiadors, quina documentació és més vàlida i quina no ho és tant, i quins són els factors que fan que s'arribi al consens sobre la història, si no, no hi hauria abans.
I vostè és la primera volta que no van a este acte?
Sí, des de l'existència de Socarrats és la primera vegada, sí.
I com arriben a prendre esta decisió? És a dir, ho parlen entre vostès?
Som una associació modesta, i nosaltres no tenim altra força que la força de la paraula. No tenim una força econòmica darrere, i l'única manera que se podia a curt termini, perquè a llarg termini la història anirà parlant, els historiadors aniran parlant, i el llibre i aquest fet tindran el recorregut que la història vulga donar-los. Però en el moment immediat les persones necessitem fer una reacció immediata, que se sàpia, que s'escolte la nostra opinió i l'opinió que tenim. I no podia quedar només en una conversa privada amb les institucions, que per descomptat respectem moltíssim, i a més col·laborem amb continuïtat. Divendres estarem així amb la Fundació i estem agraïts que aquesta col·laboració puga continuar existint de manera fluida, però d'alguna manera s'havia de dir, així no es fa la història i així no es conta la història a la gent del poble.
Com se sentien ahir que no estaven? Jo suposo que vostès estarien un poc allò de no estem on tenim que estar.
Sí, a veure, tens un sentiment doble, diguem. D'una banda és allò de que tu sempre has estat en un acte que a més sempre has defensat i sempre has col·laborat i has procurat que enaltir-lo, i d'altra banda no estàs. Però bueno, vist 24 hores de després, diguem, amb una certa satisfacció, perquè l'única cosa que nosaltres preteníem amb tot plegat era que se fera palesa el nostre rebuig a una determinada manera de fer. I bueno, sembla que el gest de no anar ha tingut fins i tot més transcendència de la que nosaltres, com a institució modesta, podíem preveure, vull dir. Ara mateix n'estem parlant per la ràdio. Això és molt, vull dir, això ho sent gent.
Més nosaltres, sí, el que volia comentar-te és que felicitem per descomptat a totes les persones que han obtingut el Premi 20 de febrer, entre els quals un Socarrat, Toni Pitarch, que també havia fet una publicació sobre la història i sobre el tema. Vull dir, i simplement ens hem desmarcat d'aquell acte per fer un acte de protesta tan educat com ens ha resultat possible. Ens semblava millor això que qualsevol altra crítica més vehement.
Imagina que quan ja està tot fet, quan ja està el llibre, que ja vostès parlen amb l'alcalde de la ciutat, què els diu l'alcalde, si se pot saber?
Sí, a veure, no, per descomptat que les institucions sempre apel·len al dret de la llibertat d'expressió i que ells sempre volen estar al costat de qualsevol persona que els faça una proposta. Nosaltres ahir simplement el que els hem volgut dir és que de vegades fa falta, entre totes les propostes que tens, seleccionar les que més bé puguem fer per a tot el col·lectiu i per a tota la població, i en aquest sentit simplement tindre un poc la visió crítica quan calga. Nosaltres no volem censurar ningú, però institucions amb tant de respecte que tenen, vull dir, que són tan estimades per el poble, sí que no poden anar d'innocents i han de saber com s'utilitzarà l'altaveu que ells donen, la veu que ells donen.
Bueno, pues el tema està ben explicat, jo crec que la gent ho té clar, I ara ja, pues, imagina que si se té que emprendre algun tipus de projecte com este, un projecte futur, pues, vostès ja els han donat un poc un toc d'atenció i els tindran en compte.
Per a nosaltres, no. Simplement saben que les institucions sempre ens tindran al seu costat per a qualsevol cosa que tingui a veure amb que la gent conega la nostra història, les nostres tradicions, la defensa de la nostra llengua i pensar sempre en positiu.
I anem a publicitat i anem a parlar dels projectes, del projecte que tenen enguany.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Arriba la quinzena Volta a Peu pel Terme, organitzada per Fundació Caixa Rural Villarreal i el Centre Excursionista. El 3 de març a les 8 del matí, acompanya'ns a fer un passeig d'11 quilòmetres per la història de Villarreal. Gastronomia, solidaritat, salut i esport. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org.
I després d'esta pauseta que hem tingut per a repondre-nos un poc, anem a parlar de sí, del que fa Socarrats, d'esta tercera mostra de lectura tradicional. Recordem que estem en Anna Asensio i en Josep Apuso. Ens explica esta tercera mostra de lectura tradicional?
Sí, es tracta d'un procés molt ambiciós en què ens adrecem a les escoles del poble, a les escoles de primària, en concret al tercer cicle, als alumnes de 5è i 6è, i els oferim un conte. Un conte fet completament amb gent que de manera altruista vol transmetre alguna història important per al nostre poble. Enguany, la figura que volíem homenatjar era la figura de Josep Calduc, el fundador del Villarreal, i ens vam posar en contacte amb la seva família, amb les filles, amb Delfina i Glòria, que ens van contar la vida dels seus pares amb anècdotes, amb aspectes molt interessants. Després també dos familiars, dos nets de Josep Calduc, Núria i Carles, ens han il·lustrat el conte. Toni Pitarc ha sigut el que ha traslladat al text escrit aquelles històries narrades per les dues filles, i després una comissió de Socarrats ha adaptat el text de Toni Pitarc, que és historiador, i se pot llegir la seva obra completa en la revista Font, que va aparèixer l'any passat. L'hem adaptada per a que siga adequada per a les edats a les quals s'adreça aquest conte, per a xiquets de 10 i 11 anys. El llibre s'ha repartit de manera completament gratuïta a les escoles que han volgut participar en el projecte, que estem molt contents perquè han sigut 11 escoles d'ací del poble, i ara divendres els xiquets que són representants de cada escola llegiran a tot el públic el conte.
Bueno, Josep, algo a afegir que quan...
Sí, a veure, llegir en veu alta és una cosa extraordinàriament important. Pensem que bàsicament, des de sempre, els avis, la gent major, són aquells que eduquen en bona mesura els xiquets, no? Són els que els conten les històries, i els contes generalment són seleccions destilades de coses vivencials. Posem un exemple. El conte de la Caputxeta Vermella, que és un conte que se sap tot el món i que és molt europeu, vull dir, està escampat per tota Europa, pues ve a dir que xiquet, abans de cruzar el carrer, mira si ve un cotxe perquè te poden xafar. Si te diuen que vagis per damunt la cera, és com quan te diuen que no vagis pel mig del bosc. Aleshores, diguem, per a llegir en veu alta i convèncer a un xiquet, fa falta allò que tenien els avis, que és aquesta capacitat de relatar, de narrar, de contar una història. I això s'ha de practicar. Aleshores, diguem, una de les coses que es pretenen en estos contes que nosaltres proposem és això, que generar una història que tinga prou gràcia per ella mateixa, per descomptat que siga una història del poble o d'un personatge del poble, i després aconseguir que els xiquets la llitguen tots ells en veu alta i que siguen prou solvents llegint en veu alta com per a fer ixe salt del llegir al que la història cobre vida. Ixa és la idea de fons, o almenys jo sempre ha sigut la idea que he pensat que n'hi ha al darrere, tot i que de vegades ni conscients en som, però...
A mi, si em permet, jo és que quan estava sentint-lo, escoltant-los, anava pensant. Comença el llibre, no el llegirem tot, però corria l'any 1900 quan a Vila-real va néixer un xiquet que es deia Josep Calduc i Almela. Va vindre al món en una casa de la plaça Major que era molt coneguda perquè allí havia viscut els reis de la corona d'Aragó. Quan passaven per aquestes terres, per això es coneixia en el nom de l'Hostal del Rei. I a tots ens ve al cap el famós Hostal del Rei, i el que no ens vinga al cap, o si no l'ubiquem, quan porten els xiquets a la plaça, li diuen, mira, això era l'Hostal del Rei. Per què? Sí. Perquè ahir feia més de 500 anys havia mort la reina Maria de Lluna. Clar, es posem en context de la història. Però a més, després en la fulla darrere diu, a més, en els seus tres germans, com tots els xiquets en aquella època, es veu una imatge que n'hi ha un sambori, que hi ha una trompa, no? Com ara la carabina o el bòlit. I ojo, després mos remet a la gent més gran, que l'estiu, què feien l'estiu? Tenien tot el dia per a botar i rodar i podien anar a prendre el bany a la séquia Major. Ni imaginar-se la gent que es podien tirar a la séquia.
Sí, claro, és que la nostra societat ha canviat moltíssim, vull dir... Els xiquets, fa 100 anys, i, bueno, Pepito Calduc, perquè Pepito Calduc i Manolo Calduc eren amics del meu avi, Manuel. I jo sempre l'he sentit parlar d'ell com a Pepito Calduc. Bueno, pues, quan eren xiquets, diguem, no només anaven a prendre el bany a la séquia i se podien fer mal. Claro que no, ningú tirava carrets de Mercadona entonces allà a la séquia ni coses aixina. La séquia estava, diguem, més neta. També prenien el bany al riu i de tant en tant, pues, en segons llocs, n'hi havia perills greus, no? Vull dir, per exemple, el Clot del Soldat, que això és terme d'Almassora, allí s'ha ofegat molta gent. Uh-huh. El Clot del Canyar és un altre clot, això està un poquet més avall de l'ermita, allí també s'ha ofegat molta gent, i sobretot els machos. Vull dir, baix d'una cascaeta no prengues mai el bany, perquè si t'enganxa el remolí ja has de ser figura pa eixir. I, claro, i se corren els perills en aquell moment els xiquets, ara és impensable, vull dir, ara els portem en cotxe a escola. Aleshores, no, tampoc fa tants anys, eh? Vull dir, a primers dels 70 o finals dels 60 jo anava a l'institut, des de l'altra punta de poble, i anava a peu. Ja podia ploure que mon pare pues, tenia més coses que fer. Vull dir,
però,
com jo tots.
No? I quan se parla del riu, se parla la penya del barco voltat, la de la sabata o la del gegant.
Sí, senyor.
Que aquestes coses, és que si no se conten,
se perdrien.
Que meravella. És que, clar, jo el tinc a la mà. Això es llegirà el divendres?
Sí.
I com es farà?
Tots els xiquets ja l'han tingut des de principis d'any, s'ha repartit a les escoles. Els xiquets, amb la col·laboració dels mestres, que no estarem mai prou agraïts, als mestres, que són els que els ajuden a arribar al llibre, explicant-los les paraules que no s'entenen, explicant-los aquelles històries, perquè el llibre ha de ser l'excusa, i sabem, i alguns centres així ens ho han fet arribar, per a treballar la història, però també per a treballar socials, també per a treballar natura. Vull dir, són tants els ítems que a través del llibre pots anar desgranant, del passeig del Botànic al Duc, de com es feien abans les coses, de com treballava un farmacèutic, del futbol, però el futbol de base, quan el futbol estava començant a tot Espanya i també en altres clubs de futbol.
A tot el món.
Quan es feia per l'estima, perquè l'esport de la salut... Vull dir, totes aquestes visions que van alimentant el llibre, els xiquets a través del mestre van sent conduïts per entendre tota la història. I també el mestre corregir-los la pronúncia, sabem que el valencià té alguns sons distintius que són diferents del castellà, alguns xiquets que han vingut i que si no es té prou cura, si la lectura sempre es fa en silenci, no tenen prou cura de pronunciar bé les paraules correctes perquè el públic realment els entenga, però també la importància de l'entonació, la importància de saber transmetre aquest moment de por, aquest moment d'intriga, el treball de les pauses, tot això fa que un xiquet acabi quallant-se, perquè al final contar una narració és com una música. Tot això fa els xiquets, després també més porosos a la lectura que facen ells de manera individual. I el fet de poder-nos juntar tots divendres i fer la gran festa de com ja diguem, la tercera mostra de lectura, és perquè els xiquets entre ells se retroben, tenen també, els agraïm, el fet que ells són, és a través dels xiquets que la història ens arriba als majors, i simplement els posem al lloc on han d'estar, que és dalt de l'escenari, i sent ells els protagonistes de la mostra.
A quina hora se farà?
A les 6
de la vespre.
A les 6 de la vespre.
El divendres a partir de les 6 de la vespre.
Aforo limitat, com estarà la cosa?
Fins a completar l'aforament, i sabem que la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural és grandíssima, estan tots convidats.
I la forma de lectura com s'ha escollit? És a dir...
Sí, a veure... Cada escola, de les 11 escoles participants, cada escola escull a un representant. I aleshores, diguem, i un suplent, perquè no se sap mai.
Clar.
Aleshores, ai, és com el futbol, això. Pues, el conte es fragmenta en 11 trossos i, diguem, és com quan fa uns quants anys jo era xiquet i te donaven una cosa per llegir i tu anaves llegint en veu alta i quan el mestre dia, pues, canviaves i llegia un altre. La diferència és que així cadascú sap el tros que ha de llegir. I aleshores, pues, bueno, van llegint i van ordenant el conte, van contant el conte, diguem, entre tots. I quan s'acaba, pues, ja està.
És a dir, participaran tots els 11?
Sí, les 11 escoles que han volgut participar en el projecte ja tenen escollit l'alumne que els ha de representar, i divendres entre tots els cridarem a tots a l'escenari, aniran passant-se el llibre i aniran llegint-nos tot el conte.
Hi ha algun col·legi que no ha volgut participar?
Lamentablement, dels 14 col·legis convidats, 13 han desistit.
Tres no
participaran. Entenem que això és també un plus, una ajuda més, o sigui, una feina més per als tutors, que han d'estar ahí treballant el text. Sabem que no pot recaure tot en l'escola, perquè les escoles tenen moltíssima feina. Tant de bo, en els propers anys, puguen ser els 14 els que els interessa.
I val a dir que enguany participen 11 escoles i fa 2 anys van ser només 10. Vull dir,
s'ha sumat un col·legi més.
Un col·legi més, sí.
Tres que no vull participar.
Motius?
Pensem que moltes vegades el problema és que els professors que han de treballar aquesta matèria amb els alumnes, perquè són interins, perquè no estan ben arrelats al poble, no li troben la importància que nosaltres sí que li donem. Sabem que lamentablement moltes vegades són persones que poden estar interines, venen, fan les seues hores i se'n van on...
Podem saber els col·legis que han participat?
Sí, sabreu, sí. Les escoles que han participat, ara no portem la llista de les 11,
no, de
però...
De memòria no me'l sé, però sí.
El divendres els publicitarem.
Donarem la benvinguda.
Farem foto a tots els xiquets i agrairem a totes les escoles.
Sí, jo dic això perquè els altres tres que no han participat, igual els fa goig i per l'any següent o per d'ací 2 anys, quan està tot fet, igual se sumen, no? Perquè al final és una gran ciutat, és que ja no és un poble, és una gran ciutat, això.
Sí, home, 14 escoles són escoles. I a més totes tenen centenars de xiquets, no és allò que vas a un poblet de vegades i l'escola s'aguanta en 6, 7, 3.
Nosaltres treballem per a totes les escoles, la nostra il·lusió és que totes puguin participar. De fet, el llibre està editat pensant que totes les escoles participarien. Les escoles que no han participat, passar divendres els repartirem també el conte perquè el puguen tindre a la biblioteca, perquè també el siga accessible, com també ja està a disposició en les biblioteques municipals. Vull dir que per part nostra, clar, treballem per a que la màxima quantitat de xiquets coneguin el conte i el puguen
llegir.
Si parlem d'altres poblacions, s'han posat en contacte amb altres poblacions, algú que ha tingut interès del que estan fent vostès?
L'any passat, o sigui, el 2022, amb el conte de Miquel, Bueno, sí. Recorda'm tu el títol. Que...
A veure, sí. El pastor d'Herbert, sí. Ixe, ixe el vaig escriure jo.
Sí.
Amb el pastor d'Herbert sí que va haver molta gent, claro, era una història, bueno, és una història d'una persona real, no?, de Miquel Vilalta. I Miquel Vilalta naix en Herbers, pues, fa 80 anys, posem per cas, i se cria allí. Aleshores, Herbers, que ara és un poblet en el que la major part de la gent pues, ja no viu allí, claro, tindre un personatge nascut allí és important. I circumstancialment, una amiga meua de Vinaròs pues, coneixia un d'Herbers, i vam haver de portar llibres a Herbers, després portar llibres a més gent que no era d'Herbers, però que ho havia sentit a dir, i aleshores això sí que s'ha escampat molt. Diguem, fins a cert punt, pues el fet de que aquella història fora la història d'un xiquet, que només fora un fragment, un estiu d'un xiquet, pues li va donar una certa gràcia per a, no només per als xiquets, sinó per a aquells que eren xiquets o els seus pares eren xiquets quan ixe xiquet ho era. Claro, era un món dur, no? Vull dir, un món de fent de pastor als 7 anys és poca broma. I fer això i que siga més o menys graciós, pues no és fàcil del tot. I aleshores diguem que sí, que això sí que s'ha escampat i possiblement pues procurem exportar la idea o el model a més pobles.
Sí, nosaltres sí, sí. Considerem que fins ara el llibre ha estat només en mans de les escoles que han volgut col·laborar al projecte. Ara, a partir de divendres, l'obrirem a tots, perquè efectivament, com parla d'història, com parla de tradicions, al final és etnocultura, totes les persones, totes les institucions que el vulguin, nosaltres farem el possible per fer-los arribar.
Clar, perquè a més, és una història, per a mi, que té interès el portar-se o no el portar-se. És a dir,
claro.
Te'n vas a l'altra part del món i traduïsses,
mira,
no? I és la història...
Sí, te contaré una cosa que la vaig incloure jo perquè cada un tenim les nostres manies i jo he sigut molts anys professor de física i química i els científics sempre tenen fama d'avorrits. Bàsicament perquè la gent coneix pocs científics i sobretot no sap res de la vida dels científics. Però bueno, en este conte vam incloure un trosset d'història d'un científic, ara no direm qui és, però que claro, més o menys un poquet major que Josep Calduc, però poca broma més, poca cosa més. És lo suficientment important com per a aconseguir la mateixa persona ser Premi Nobel de Física, no el mateix any, Premi Nobel de Física i subcampió olímpic de futbol,
ojo,
jugant com a porter en la selecció del seu país, Dinamarca.
M'encanta.
I val a dir que el tal personatge té un germà, tenia un germà, matemàtic important, que era davanter de la mateixa selecció i que en les semifinals d'eixa Olimpià, la de Londres de 1908, li van infligir a la selecció francesa, la de la Grandeur, la pitjor derrota en futbol de tota la seva història. I ara faig una pausa per a que quede clar. És un resultat de futbol de 1908, 17-4.
Ojo!
Poca broma.
Però aquestes coses és les que te tenen enganxada a una narració, és a dir, aquest tipus de coses són les que t'enganxen, les que vols saber, les que... Jo m'imagine este llibre, quan una xiqueta se'n va d'intercanvi, d'un xiquet se'n va d'intercanvi, això és meravellós per a entendre el que és la cultura que tenim ací, no?
Clar. És un projecte realment molt ric en què ja veus si han participat gent. La família Calduc ens ha obert les portes i el cor a totes les col·laboracions, que han revisat el llibre, que ens han corregit algun error que havíem fet d'interpretació, a Toni Pitar, que amb tota l'estima s'ha dedicat a elaborar el conte. Vull dir, els mestres que ara estan treballant-lo, en Núria i Carles, que han posat fins i tot alguns dibuixos tan estimats com ell. Vull dir que ja ha dibuixat, per exemple, un moble, que era el moble realment
on el seu avi feia els remeis.
S'han cuidat fins i tot els mínims
detalls. Clar, clar, clar. Està fet tot des de l'estima i el respecte més profund a la figura de Josep Calduc.
Claro, és que a més la vida dels Calduc és una vida apassionant. Vull dir, no, no és només el que se conta ahir, se podria escriure prou més sobre el tema.
Però és apassionant la vida dels Calducs i és apassionant també la vida del pastor d'Herbers.
També, claro, és que...
Perquè ser pastor en 7 anys...
És dur i difícil, sí. Sí.
I se tenia que contar com una història bonica, com una història...
Sí, dura, però que tinga un bon final, claro.
Tinga el final que es mereix...
El final que toca.
Passar aquesta experiència. Bueno, jo estaria tot el matí, parlant amb vosaltres, ja no vos parle de vostè, ja sou d'ací, no? Ja sou de casa, ja.
Sí, un poquet, sí.
Anna, vicepresidenta de Socarrats, gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
I Josep Busó, vocal, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Miren, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respost avui a les crítiques fetes sobre els danys que podria suscitar la mascleta que va tindre lloc ahir en el Pont del Rei, en la capital d'Espanya, que l'organitzava l'Ajuntament madrileny. Escoltem les declaracions a les crítiques.
Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera. Pues aquí alguien me explique cuál es. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid, a ver por qué es de peor condición. Porque llevan, yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio. Y no he visto, esto ocurre lo mismo con los toros. Que le diga a Bildu y los Sanfermines que están en contra, que yo lo vea. Entonces, en fin, por cuestiones animalistas.
En fin, ha de ser que els ànecs a València ho resisteixen tot i a Madrid de cap per avall a la primera. Ha ironitzat en estos comentaris. Al mateix temps, pues, això, fer un anàlisi de la fauna de Madrid perquè diu, segons ella, que igual és que tenen pitjor condició la fauna de Madrid. Bé, anem a passar a boe. Bé, avui és dilluns i hem de riure, no? Vull que senquen la versió més canalla de la cançó que ens representarà en Eurovisió. En este cas, ella es diu Doctora i és la tieta. Escolten-la i veuran que ho passen d'allò de lo més bé.
Doctora. 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 Doctora, doctora. Ja sé que sóc una doctora, que tot ho sap, tot ho olora. Si no m'entere em fique negra, la que es cabreja si no acerta. Duc sempre el xisme que tu esperes.
Eu sé, eu sé.
Si arriba tard, te desesperes.
Eu sé, eu sé.
Però no és fàcil ser perfecta. Sóc ben doctora i xafardera. Estic en un bon moment. A mi me para la gent.
Doctora, doctora.
Vaig anar al mercat i al cafè a mullar tot el que sé. Si xarre algo, sóc doctora.
Doctora, doctora.
Si heu escampe, més doctora. Conte i no pare nit i dia. Soc més doctora que ta tia. Quan t'averigüe lo que vull.
Doctora, doctora.
És perquè tinc cobert l'ull.
Doctora, doctora.
Fique atenció en lo que es maneja. No estar al tant, me desespera. Estic en un bon moment. A mi me para la gent. Soc mala sorra, roïn, clar que sí, tu també. No te fijes en mi. No te ves gens contenta. Si de tu parla la resta. Soc mala sorra, roïn, clar que sí, tu també. No negues que eres una superdoctora com jo.
Doctora, doctora.
I vas rajant sense parar.
Doctora, doctora.
Despellejant el personal, però no et queda per arribar al meu nivell professional. I tampoc me va tan mal. Xarres i lies ací i allà. Vols igualar-me, ja no saps què fer per ser professional al meu nivell tan colossal.
Doctora, doctora,
i no te veig ben contenta si de tu parla la resta. Soc mala sorra, roïn, clar que sí, tu també. No negues que eres una superdoctora com jo. I vas rajant sense parar.
Doctora, doctora.
Despellejant al personal, però encara et queda per arribar al meu nivell professional.
Doctora.
Bé, espero que s'hagin divertit, no, en aquestes dues últimes notícies. Nosaltres sí que ens hem rist i a muntó. Demà més i millor.